Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els metges del Taulí van demà a la vaga, tot i les negociacions obertes amb el Departament de Salut, se sumen a l'aturada convocada per Metges de Catalunya. Els sanitaris consideren que no estan sent escoltades les seves demandes per millorar condicions i reforçar plantilles. Àlex Mayer és portaveu de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell.
Estem en una crisi en el sentit de que hi ha hagut moltes jubilacions, parlo de metges, però també d'altres col·lectius, infermeria, etc. Llavors hi ha una falta de personal evident, perquè no hi ha professionals sanitaris a l'atur, diguem. Però el que sí que passa és que molts professionals sanitaris fugen d'aquest sistema que cada cop els tracta pitjor, que té uns sous que no són competitius, que té unes condicions formatives que no permeten la correcta formació.
La vaga de metges coincidirà també amb la dels docents, que s'aturen demà i dijous. La xarxa de centres de serveis socials bàsics de Sabadell ja està oficialment en marxa. Una dotzena de professionals ja treballen des de l'equipament de Covadonga, que tindrà usuaris d'aquest barri, el centre Gràcia, la Creu Alta, a partir de demà. El Consell Comarcal rebrà 1,5 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per portar a terme un projecte de millora de camins a l'entorn del riu Ripoll. Es desenvoluparà 6 municipis, entre els quals hi ha Sabadell. L'objectiu de la iniciativa és convertir l'entorn fluvial en un producte turístic identitari del Vallès Occidental. I en esports, el fitxatge de Rubén del Campo per al centre d'esports es complica.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació poc complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu, que és la B30 al seu pas per Barberà, on hi ha 1 quilòmetre en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Sarrià i el túnel de Rovira, en sentit meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 4 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Es mantindrà el fred? Tornarà a aparèixer la neu? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim la precipitació en alguns sectors de les comarques del litoral, però el litoral també cap a la Catalunya central, i amb una temperatura que es manté força baixa a bona part del país, i aquesta precipitació queda arribant cap a la zona del Pla de Lleida, comarques de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, una precipitació que evidentment serà en forma de neu a cotes força baixes. Sí que cap a les comarques del nord-est, de cara a la tarda, aquesta cota de neu tendirà a pujar. De cara a demà ja s'espera un dia una miqueta més estable, amb menys precipitació i amb una temperatura una miqueta més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Setmana de mobilitzacions a Sabadell i arreu del país. Aquest dimecres i dijous hi ha previstes aturades a la sanitat i a l'educació. Pel que fa als facultatius, la reunió de 6 hores d'aquest dilluns entre Salut i Metges de Catalunya no ha aconseguit evitar les mobilitzacions previstes, ho ha dit el portaveu del sindicat a l'Hospital de Sabadell, Àlex Mayer, al Cafè de la Ràdio.
Ara per ara la situació és la mateixa que era ahir o que fa uns dies, i és que sí que hem vist per part del departament bona predisposició per negociar, però ara mateix no hi ha res en ferm com a proposta, i per tant les mobilitzacions de moment es mantenen sense cap dubte.
Què demana la comunitat mèdica per justificar aquestes aturades? Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Entre les reivindicacions hi ha contractar més metges pel sistema públic, millores salarials i dignificar l'assistència sanitària. Aseguren que la sanitat està en perill.
Ara mateix està en risc, està en perill, perquè hi ha poc personal, està mal pagat, estem fent unes cures i unes assistència sanitària que no és la òptima, i és tot per infrafinanciació, i per tant per salvar el sistema o per que no deixar-lo enfonsar-lo, estem en vaga aquests dies.
Des de la Intersindical, que havia convocat una aturada per avui que ha tingut molt poc seguiment, subratllen aquestes millores. David García és el portaveu.
aquesta signatura i aquestes condicions que recolleix aquest conveni, nosaltres les considerem del tot insuficients. No deixa de ser unes petites motlles de totes les coses que hem vingut amb aquestes mancances que volem posar en relleu amb aquestes mobilitzacions. O sigui, nosaltres estem patint uns ràtios que no ens permeten fer l'atenció que nosaltres voldríem dedicar-li a la ciutadania. Els nostres sous són bastant precaris.
A part de les dues jornades de vaga previstes per aquesta setmana, si les negociacions no avancen, també hi haurà aturades els dies 1, 2 i 3 de febrer. A més, demà i demà passat també hi haurà vaga a l'ensenyament, ja que els professors volen que es reverteixin les retallades en el seu sector.
I encara en plana sanitària us expliquem que SOS Pediatria ha presentat més de 1.400 firmes al conseller de Salut, Manel Balcells, per demanar que s'aturi el trasllat del servei de pediatria al CAP de Gràcia, del CAP Gràcia al CAP Centre.
De fet, el portaveu de la plataforma, David Berguedà, ha explicat a Ràdio Sabadell que portar les firmes al conseller és el recurs més directe que tenen.
L'administració no es mourà del seu pla i qui pot tenir alguna cosa a veure en un canvi de moviment a aquest pla és ja des del sector polític. Per tant, dirigides directament al conseller Balcells, a més, en aquesta setmana que tan reivindicativa a nivell dels professionals de salut.
Tot i que aquest trasllat està a hores d'ara aturat perquè s'havia de fer durant la tardor, des de la plataforma no estaran tranquils fins que el conseller es comprometi a mantenir la pediatria Gràcia públicament.
Nosaltres hem dirigit aquesta aportació de firmes amb la petició de que hi hagués una revisió de la idea de concentrar el pediatre de Gràcia al centre i que es fes pública aquesta revisió.
Berguedà ja ha avançat que estan organitzant noves mobilitzacions, aquest cop a la Creu Alta.
I Sabadell ha estrenat el seu primer centre de serveis socials bàsics. Està ubicat al carrer Covadonga, en plaça de la Sardana, i a partir de demà començarà a rebre usuaris d'aquest barri al centre la Creu Alta i Gràcia. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que comptar amb un equipament d'aquest tipus afavorirà tant els professionals com els usuaris.
Això també és un canvi de dinàmica de com es treballava habitualment i per tant crec que també és positiu perquè reforça el treball en equip dels professionals. El fet d'estar junts afavoreix les sinergies i després el fet de que també ens adaptem a la ciutadania i després d'aquest temps on hem hagut de fer menys presencialitat per la pandèmia i després per la manca d'espais, doncs també entenem que és una manera de recuperar la presencialitat i el contacte amb la ciutadania.
Amb una inversió d'1,3 milions d'euros es pretén crear una xarxa d'espais a mida per assumir les necessitats de la població més vulnerable.
El fet de plantejar els equipaments de zero ens ha permès dissenyar-los que s'ajustin al nou model de serveis socials que estem desplegant i també dissenyar-los en una nova manera de funcionar, no? I per tant primar aquestes zones internes de treball dels professionals i que les consultes o els despatxos siguin polivalents i, per tant, que els professionals, tant els que treballen permanentment aquí puguin passar, com també els professionals que treballen en d'altres zones de la ciutat, però que siguin ells i elles els que es desplacin en aquest equipament per fer l'atenció en el ciutat.
El nou centre s'incorporarà a curt termini al del Sud i al de Ponent. A la llarga també s'hi sumarà el complex de la Roureda. La gratuïtat del curs P2 a les escoles bressol és la responsable que el 28% de les places privades d'Infantil 2 hagin quedat vacants. Ho apunta el programa El Cafè de la Ràdio, Emma de Miguel, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, a Sabadell.
Entre la baixa natalitat, la gratuïtat de l'I2, es nota. La gent està contenta amb els projectes privats que té la ciutat, però al final el pes de la gratuïtat pot estar.
La xifra és molt més alta de la que s'ha registrat habitualment a aquestes alçades del curs.
Per fer front a aquesta dinàmica, l'entitat demana que es tinguin en compte les places públiques i s'ofereixi una subvenció pública directa a les famílies. De Miguel destaca la importància de la feina feta.
El que es fa en el 0-3, nens amb aquestes edats que estan important, no, la cura, les ràtios, tot això, i ja en l'I2, que estan amb aquest desenvolupament cognitiu de moviment, de començant a raonar, el control de cintes, el P3, que es queixen tant, no?, de que no volen bolquers a les escoles, no?, quan passen a l'I3 i quan ara volen passar el P2 a les escoles, també imagino que no els voldran sense bolquer, no?
En altres poblacions, fora de Barcelona ciutat i altres nuclis d'alta densitat, les places buides arriben al 50% i al 70%.
Ràdio Sabadell, notícies.
Durant aquest dimarts, la neu ha fet acte de presència a Sabadell. El meteoròleg Xavi Segura ha constatat en directe al Cafè de la Ràdio que s'ha pogut registrar la caiguda de volves en diferents punts de la ciutat entre 5:45 i les 6 del matí.
I tot ens han arribat imatges a través de xarxes, hem vist imatges d'alguns barris de Sabadell on la nevada fins i tot era una mica més consistent i per tant, sí, s'ha vist aquesta petita nevada o floquejada, podríem dir, testimonial a primeres hores del matí i bé, podem dir això, que aquest hivern de moment sí que s'ha vist nevar, ni que sigui, òbviament, de forma testimonial aquí a Sabadell.
Tot i que el fred intens es mantindrà fins al cap de setmana, no és previst que hi hagi més precipitacions en forma de neu a cotes tan baixes com els 200 metres.
Una situació que ha fet que s'allargui l'operació Fred a Sabadell, que continuarà fins la nit de divendres a dissabte 28 de gener, de moment. Amb la setmana més avançada, es valorarà si cal allargar encara més el dispositiu. També s'ha preparat ja sal per descongelar plaques de gel als carrers i hi ha un grup de persones i un camió preparats per intervenir. La neu podia caure, segons la previsió, fins a les 6 de la tarda d'avui dimarts. Ja fa algunes setmanes es va repartir sal en alguns equipaments municipals.
Els fons Next Generation donen 1,5 milions d'euros al Consell Comarcal perquè els 6 municipis del riu Ripoll deixin de viure d'esquena al riu. Amb l'objectiu d'unir natura i patrimoni, el projecte El Riu Teixint Fils de Vida vol bastir un projecte turístic que tingui en compte el patrimoni industrial, conciliant la sostenibilitat i l'ús social de l'espai.
I una de les principals actuacions serà facilitar-ne l'accés. Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, ha parlat d'aquest objectiu.
Un projecte integral que ens permeti, a través d'aquest projecte, crear un producte turístic que sigui sostenible, que pugui relacionar aquests camins fluvials que són existents, però que segurament no estan en l'estat en el que ens agradaria, amb el nostre patrimoni industrial i, per tant, també poder explicar i explicar-nos què és el que ha significat el riu Ripoll per als nostres pobles. Perquè si d'alguna cosa podem estar contents i som singulars, és per tot aquest llegat industrial i hem de ser capaços, per tant, de poder-lo posar en valor.
És la segona vegada que Sant Llorenç Savall, Castellà del Vallès, Sabadell, Barberà, Ripollet i Montcada i Reixac es presenten conjuntament als fons. Abans ho havien fet també amb els municipis del Besòs. La pandèmia ha suposat un redescobriment del riu Ripoll. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, destaca la millora de l'accessibilitat al riu.
Tenim un repte important, és l'accessibilitat al final de la ciutat al riu. Sabeu que al final nosaltres hi tenim torrents doncs, en el riu i per tant, el gran problema no és com, diguéssim, París al Sena, no? Que els hi passa pel mig i és tot molt bucó. Aquí, diguem, ho tenim més difícil perquè hem de fer com la gent accedeix al riu, aquesta és la principal dificultat, però un riu on al final acabem tenint elements de natura, òbviament, elements patrimonials, elements d'indústria també, és a dir, jo no vull obviar que el riu també és un element, com a mínim en el cas de Sabadell, ha estat lligat al llarg de la seva història, a la seva trajectòria industrial.
S'hi contempla que la intervenció sigui sostenible, millorar l'eficiència energètica del conjunt i utilitzar informació digital, com ara una visita virtual immersiva al patrimoni.
El PSC torna a pressionar Esquerra per acceptar el projecte del quart cinturó entre Sabadell, Terrassa i Abrera. Aquest cop ho han fet amb un vídeo a les xarxes socials.
On hi apareix l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, i la candidata socialista a Terrassa, Eva Candela.
Per Sabadell i pel Vallès, la Ronda Nord és una ronda imprescindible. I és també imprescindible per fer l'enllaç doncs, amb Terrassa i obrir-nos cap al que és el Baix Llobregat. Hi ha un acord de territori, hi ha un traçat pactat i, per tant, el que necessitem és que es faci. No és moment per obrir nous debats, no és moment per obrir noves polèmiques. El que es tracta és que amb l'acord doncs, de tot el territori que s'agafi amb aquest traçat que ja hi ha acordat i, per tant, doncs, que puguem tenir aquesta ronda, que puguem tenir aquesta infraestructura i que puguem crear riquesa, que és el que necessitem per continuar prosperant a casa nostra.
Tot plegat enmig del debat pels pressupostos, en aquest projecte és un dels esculls importants. Ara bé, la situació podria canviar, ja que Esquerra ha anunciat que s'obre a estudiar la possibilitat de perllongar la B40.
L'Associació Cultural Can Feu veu amb bons ulls el projecte aprovat per la Junta de Govern local per garantir la conservació del castell de Can Feu. Un projecte, com us explicàvem ahir, valorat en 2,2 milions d'euros i que s'executaria per fases. Adrià García és integrant de l'entitat.
No ens esperàvem un projecte així tan ben treballat per part de l'Ajuntament, perquè últimament els últims 3 anys no m'han dit sí, farem no sé, la taulada i tal, però clar, ara, fins ara no hem vist un projecte amb cara i ulls realment, no? I estem molt, molt satisfets de com ha anat doncs, la reunió i de que per fi doncs, s'hagi fet aquest estudi.
El president de l'Associació Cultural Can Feu, Aleix González, apunta quins elements caldria prioritzar en aquestes actuacions.
Ells han de decidir, però crec que estan bastant en sintonia amb nosaltres el tema aquest de dir, bueno, hi ha aquest quasi mig milió, a veure què podem gastar-lo. Per tant, és molt imperatiu primer la torre, com diu l'Adrià, després la capella, que és un dels elements més antics que encara que queden de peu, de moment, i després el molí de vent, no? Que és un dels tors que estan més fotuts del que és el jardí. I després l'enderroc, naturalment, d'aquelles quadres.
La primera fase de les obres, amb una dotació de 450.000 euros, se centrarà en arreglar cobertes i rehabilitar façanes i baranes.
Notícies vespre.
En pàgina cultural, la segona edició del Festival Observa, que es farà entre el 25 de maig i l'11 de juny al Parc Catalunya, comptarà amb un acord de col·laboració amb el Centre d'Esport Sabadell i el Festival, que suposarà descomptes pels socis del 15% a les entrades.
Que es posen a la venda a partir del 6 de febrer. Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esport Sabadell, diu que estan treballant en aconseguir avantatges pels seus socis.
Des de fa molt hi ha un equip que està treballant per donar aquestes avantatges que afavoreixin aquest carnet de soci i que d'alguna manera serveixi per qualcom més que venir a veure el futbol aquí a la Nova Creu Alta o desplaçaments, que molts dels nostres socis es desplacen, com sabeu, que no és poc, sinó que també et serveixi per fer ciutat i per ajudar a tothom. No?
Navés creu que es pot fer extensible a la resta de clubs de la ciutat. De moment, el club contribuirà a la difusió a través de les seves xarxes. El cartell del festival es presentarà el dia 1 de febrer. L'espai es reduirà tancant l'amfiteatre i deixant lliure el camí de terra. L'estructura dels dies del festival serà la mateixa, començant els dijous amb els tributs. El diumenge, però, se substituiran els vermuts musicals per copes a la tarda. Tampoc hi haurà food trucks. Ara es contempla organitzar un espai de gastronomia local, comptant amb restauradors com ara el Rauxa i un parell més.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Al cafè de la ràdio esmicolem la informació. I la fonem i la preparem per portar-la on vosaltres vulgueu. Convertint-la en una barreja perfecta d'actualitat i dels seus protagonistes, que no us deixarà indiferent.
El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Congrés ha aprovat avui el decret anticrisi que inclou la rebaixa de l'IVA d'aliments bàsics durant 6 mesos.
El text també preveu un xec de 200 euros per famílies vulnerables i la limitació dels augments dels lloguers. A més, inclou la bonificació dels carburants de 20 cèntims al litre només per sectors professionals.
Ha aprovat el decret per crear la prestació especial per als aturats del sector cultural i artístic.
La nova ajuda estructural de 4 mesos compta amb quanties fixes de fins al 100% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples per l'escutir cotitzacions que superin els 61 euros. Per sota d'aquest nivell correspondrà al 80% de l'IPREM. Els treballadors en activitats tècniques i auxiliars també podran accedir a la prestació.
L'Associació de Consumidors FACUA critica el Ministeri de Consum per la seva inacció sancionadora, diu, davant dels fraus massius.
Segons l'entitat, la falta d'acció s'estén també als organismes autonòmics de protecció dels consumidors. Les denúncies relacionades amb la compra i la reparació de vehicles són les més registrades durant l'últim any.
I la vaga indefinida dels lletrats de l'Administració de Justícia, els antics secretaris judicials, no arriba al 30% de seguiment a l'Estat en el seu primer dia.
A Catalunya, el seguiment es reduirà fins al 25%, segons dades de la Conselleria de Justícia. L'aturada ha provocat la suspensió d'alguns judicis.
Esports.
El fitxatge de Rubén del Campo continua sense confirmar-se per part del centre d'esports i fins i tot sembla haver-se complicat en les últimes hores. Sergi Parr, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Com a mínim, això és el que s'apunta des de San Fernando.
Sí, concretament el mitjà Deporte de la Isla, que recull declaracions del director esportiu azulino David Vizcaíno, assegurant que el davanter suís té un 80% de possibilitats, diuen literalment, de quedar-se a terres gaditanes. A més, també s'apunta que la lesió de Marcelo dos Santos, un altre atacant, deixaria gairebé sense efectius en aquesta parcel·la l'equip andalús i que aquest fet podria dificultar l'operació. Veurem quin és el desenllaç d'un fitxatge que semblava pràcticament tancat i que de moment no té confirmació oficial, com diem, per part del centre d'esports. Al marge del que passi finalment amb Del Campo, la direcció esportiva arlequinada tindria ben encarrilada la incorporació de Jesús Fernández, central del Lugo, un jove futbolista de 22 anys amb fitxa del filial, el Polvorín, i que ha tingut una dosi de protagonisme també amb el primer equip a segona. El jugador asturià, de fet, ha jugat 6 partits de titular a la Liga Smartbank.
Un altre dels fronts que té obert el club és a la porteria, amb diverses opcions sobre la taula.
Adrià Hortolà és ara mateix el millor situat, tot i que el Sabadell també treballa amb les opcions d'un veterà porter amb experiència a primera divisió i també amb un altre d'un no tan experimentat, però que actualment forma part de la primera plantilla d'un equip també de la màxima categoria. En canvi, ha caigut l'opció d'Alberto Baro. Un dels actuals porters arlequinats, Sergi Puig, no acaba d'estar del tot satisfet amb la decisió del Sabadell de voler reforçar la porteria.
Intento no escoltar rumors i no llegir Twitter i coses d'aquestes, perquè crec que el que fan és descentrar-te del que realment toca, que és entrenar bé, fer-ho el millor possible i rendir el cap de setmana. Però bueno, al final he intentat jo, almenys parlant individualment, fer-ho el millor possible cada dia que he vestit la samarreta del Sabadell. Si des de dalt doncs es considera que ve algú que millora la porteria, doncs no posaré pegues, vull dir, no estic a gust amb la situació, però no és algo que controli jo, per tant, fora.
A tot això, avui ha estat dia de descans per la plantilla de Miquillador i demà sessió a Sant Oleguer per començar a preparar el partit de diumenge a la planilla contra el Calahorra.
Més futbol. En categories formatives, la primera volta de la Lliga Nacional Juvenil es tanca amb una doble alegria per als equips de la ciutat.
El Mercantil es va imposar al Cornellà B 2-3 amb un gol d'Albert Silva en el descompte.
Després de la primera derrota, després de tant temps contra l'Espanyol fora de casa, jo crec que era molt necessària. Sí que és veritat que a casa hem puntuat molt, però crec que no guanyàvem fora de casa des de les primeres jornades de Lliga. Jo crec que era molt important, i també pel rival que és, el Cornellà, que al final és directe i candidat a guanyar el títol.
Ara els blaugranes s'han col·locat tercers, avançant a la classificació al conjunt verd, i a la Dambé, que va cedir 1-0 Olímpia contra el juvenil B del Sabadell. Ivan Sánchez, que ha marcat 6 gols en els últims 3 compromisos, va tornar a mullar per posar el conjunt de Conrad García en setè lloc. El tècnic fa un balanç positiu de la primera volta de Lliga.
Unes fases de competir, de saber que tenim arguments tan ofensius com defensius, però que els havien de posar lloc, no? Una fase més d'aquesta formació que intentem donar-li als jugadors perquè l'any vinent puguin estar a la divisió d'honor, i aquesta millora d'anar cada partit doncs fent millor els jugadors i fent millor el bloc, i això s'ha vist.
Un grau per sobre, divisió d'honor, el juvenil A del Sabadell va empatar un en el duel que es va jugar a continuació Olímpia contra el Badalona.
El centre d'esports continua així instal·lat en una tranquil·la novena plaça amb 9 punts de diferència respecte al perill. A més, ja van 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota, la millor ratxa de la temporada en aquest sentit. El tècnic Edu San José assegura que l'equip s'entrena en la mateixa línia, sigui bona o sigui dolenta la dinàmica.
Jo crec que l'equip està entrenant molt bé, però no d'ara, inclús quan
hem tingut moments que a nivell de resultats no han estat bons. Crec que l'equip en aquell sentit sempre ha estat compromès, sempre ha estat entrenat bé, ara igual, i una mica pues, aquesta és la línia.
I a segona catalana, el Can Rull Rómulo Tronchoni s'ha posat a un punt del tercer classificat del subgrup 4B, el Tibidabo, després de guanyar 1-2 al camp del Natació Terrassa.
El central Alejandro Mayen va ser l'artífex de la remuntada dels de la zona oest, marcant un doblet.
Fueron a balón para los dos, sí. Dos faltas laterales y bueno, mira, tuve la suerte de ayudar al equipo en esa faceta que, bueno, no es lo habitual, pero bueno, mira, mientras sirva para sumar, bueno, es.
El Can Rull és quart amb 21 punts, un menys que el Tibidabo, que es manté tercer, ocupant així l'últim lloc que dona dret a jugar a la fase d'ascens, malgrat perdre clarament 1-4 a casa contra el Badia. Toni Sallés és el tècnic dels de Torre-Romeu.
Todo el rato correr y ansiedad, y ellos, pues bueno, se iban encontrando cada vez más cómodos, y decía, hostia, en vez del campo del Tibidabo, pues estamos jugando en casa, ¿no? Y bueno, fue un partido para olvidar, pero bueno, yo me gustaría que remarcaras que el Tibidabo aún no ha dicho su última palabra.
I més despenjat en aquest subgrup 4B, però no del tot, arriba el Sabadell Nord, que va superar 1-0 a casa l'Olímpic Can Fatjó, un resultat que celebra així l'entrenador David Campuzano.
Juguemos un fútbol un poquito más directo de lo normal, y la verdad es que había muchos espacios a las espaldas y lo aprovechemos la primera parte. En un par de jugadas generemos ocasiones claras y una de ellas metimos el gol.
El Sabadell Nord descansarà aquest cap de setmana, però la jornada ens deixarà dos duels de la zona alta del subgrup: Montcada a Tibidabo i Can Rull Ripollet.
I repassem altres qüestions. En futbol sala continua l'estira i arronsa del Natació Sabadell a la classificació del grup 3 de segona B. Ara els d'Adri Sánchez s'han tornat a apropar a la zona alta, col·locant-se en sisena posició, després de derrotar 4-2 al Penya Esplugues al Pavelló del Nord.
Una victòria, això sí, poc lluïda dels nedadors, que van veure com a l'inici de cada meitat els espluguins s'avançaven en el marcador. Al final el club va remuntar gràcies a Quim Gassó, autor d'un doblet, i de Pepe Font, qui es va encarregar de posar l'empat a 2 a 4 minuts al final.
La classificació hi ha dos parts, o sigui, els quatre primers que són ens treuen 5 puntets, i després l'altra part que està molt ajuntada, que perds un partit et pots ficar penúltim o antepenúltim. Jo crec que el club ha de mirar el més amunt possible i crec que ho aconseguirem. Jo espero arribar ni que sigui Copa del Rei.
Per la seva part, l'Escola Pia no va passar de l'empat a 4 en la seva visita a un rival directe com és el Picassent. Com explica el jugador Arnau Graell, es van escapar dos punts de les mans en els últims instants.
A falta de 10 o 15, si no recordo, jugant de 5, ens vam girar bé la pilota de banda a banda, i el jugador amb un control s'orienta molt bé i acaba amb un bon gol. Però tot i així, després d'aquest gol, doncs vam tenir 2-3 ocasions, fins i tot un pal, que ens podríem haver portat els 3 punts perfectament, però no va poder ser.
La Pia continua penúltima a la taula, a 3 punts de la salvació. Aquest cap de setmana, els escolapis juguen al carrer Garcilaso davant del Calvià, mentre que el Club Natació Sabadell visitarà el Barceloneta en la jornada prèvia al derbi entre tots dos.
I David Domínguez ha complert amb el seu objectiu d'acabar la Copa del Món de ciclocross celebrada a Benidorm. El ciclista sabadellenc va ser 37è dels 44 que van arribar a meta, a 5:49 de Van der Poel, que es va imposar a Van Aert.
I entre els espanyols, Felipe Ors, el gran especialista de la modalitat, va ser 9è, mentre que Domínguez va ser el 6è dels corredors que feien d'anfitrions a Benidorm. El ciclista local es queda, sobretot amb l'experiència d'haver-se bregat entre els millors.
Realment és una sensació que no es pot ni descriure, de tota la gent que mou aquests corredors, l'ambient que es genera quan corres al costat d'ells, i fins i tot els dies previs que pots entrenar amb ells, parlar amb ells i fins i tot escalfar al seu costat, és que no tinc ni paraules.
A més, el circuit de ciclocross li ha servit a Domínguez per agafar ritme de cara a la temporada de carretera. A més de la seva participació en aquesta Copa del Món, fa uns dies es va proclamar campió de Catalunya i també va ser 11è d'Espanya. La gran meta d'aquest any és fer un bon paper per poder fer el salt definitivament al professionalisme.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 24 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.